Ràdio Maricel, a cel obert.
El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas y cedes y te dejas llevar, y te mueve por dentro y te hace ser más, y te empuja y te puede y te lleva detrás, y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo.
Ahir, 3 de juliol, es van complir 20 anys de la legalització del matrimoni igualitari a Espanya, una data referencial pels drets LGTBI que va convertir Espanya en el tercer país del món en permetre-ho. Va ser el govern de Zapatero qui ho va impulsar, tot i la resposta contrària i repressiva del Partit Popular i d'Unió Democràtica i també de l'Església amb aquella manifestació que molt recordaran de bisbes oposant-s'hi. Per sort, amb el temps, la societat espanyola s'ha transformat i ara podríem dir que abraça el matrimoni igualitari com quelcom propi. Segons el baròmetre del CIS, prop del 80% dels espanyols, 8 de cada 10, senten que el matrimoni igualitari va ser una conquista positiva. No va ser fàcil, però, perquè el Partit Popular va presentar fins i tot recurs al Tribunal Constitucional i fins al 6 de novembre del 2012, que no va ser rebutjat aquest recurs, molts no van poder respirar. Actualment a Catalunya hi ha 13,4 matrimonis igualitaris per cada 100.000 habitants i ho volem celebrar perquè el que no s'anomena no existeix, el que no es diu no és i el que no es visibilitza acaba als marges i en l'oblit. Avui parlem i celebrem els 20 anys de la legalització del matrimoni igualitari. I per parlar-ne hem convidat uns testimonis de Sitges, ells són parella, estan casats, es van poder casar arran de la legalització d'aquest matrimoni. Tenim amb nosaltres la Mercedes Rojo i la Rosana Castro. Què tal? Bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Casades bon dia. Des de quan?
Des del 2010.
Des del 2010.
El 3 de setembre del 2010 en l'Argentina i el 3 de març del 2011 en Espanya legalitzat.
Uh-huh, per tant,
a través del consulat espanyol en Mendoza i la resolució llegó el 3 de...
Uh-huh. A Argentina es va legalitzar anys després, però d'alguna manera Espanya va ser com impulsora, no? Es va ajudar en aquesta lluita. I molt. Són també aquí l'estudi el P. Conceptes i Llucià Ainsa. Què tal? Bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia, gràcies, Carola.
Bon dia, Llucià.
Hola, bon dia.
Casats des de quan?
Ens vam casar el 13
d'abril del 2013.
No del 2013.
No, el 13 ens agrada.
El 13 us agrada i per tant vosaltres vau ser dels que vau esperar a que es rebutgés el recurs de... A veure què passava amb el recurs del PP.
El 12 de novembre sabem que es rebutja i que podem tornar a fer-ho i vam dir, bueno, anem per drets, anem a... I per 15 dies de vacances. Per què no? Perquè també
per també les vacances.
I reconeixement, sobretot.
Abans de casar-vos, hi havíeu pensat, hi desitjàveu casar-vos? No sé, és a dir, no sé si va ser una decisió feta d'alguna manera amb un sentit activista d'ara que es pot, anem a fer-ho, ara que ho han fet legal, o si mai era un desig que teníeu. teníeu previ?
Bé, penso que és un dret que havíem d'haver tingut i que per sort l'hem aconseguit, però nosaltres, jo personalment, amb una altra parella, em vaig casar el 87 acollint-me per notari, perquè no podíem fer-ho públic, a la llei holandesa. Vol dir que si hagués passat alguna cosa de família, que ens haguéssim mort, o teníem els drets una mica, però clar, fins que no s'aconsegueix que Zerolo doncs, bueno, pues aconsegueix que el Zapatero el casi, penso que és molt important. L'altre dia va venir a presentar el llibre i és molt important que segueixi parlant perquè molta gent ni ho sap ni vol saber.
Sí, hi ha una part interessant en la realitat actual, i és que probablement gent jove, no, ho ha naturalitzat i ho té absolutament naturalitzat, no? I ho veu una cosa normal, i clar, i quan els expliques és que fa només 20 anys que això es podia fer, aleshores, clar, diuen, com que 20 anys, no? Igual alguns fins i tot ja havien nascut, no? Però òbviament eren petits i no ho recorden, no? És a dir, que com el temps naturalitza les situacions és quelcom positiu, però alhora no sé si és important també que no oblidem aquesta lluita que vau fer també, entenc que vosaltres, oi?
Sí, bueno, és que aquí nosaltres tenim tendència a no parlar del passat i en tot. Tot i això és importantíssim, perquè a més per mi el del matrimoni és que és una cosa de sentit comú. Veritat que les obligacions meves, d'ella, d'ells, de tu, són les mateixes? Nosaltres paguem els mateixos impostos, paguem tot, fem les teves coses, pues tenim que tindre els mateixos drets, i la meva vida privada no li importa a ningú. O sigui, és que és tan simple com això, el que passa que això va costar tota la vida aconseguir-lo, i bueno, lo van aconseguir per sort i ha tingut molt bona
acollida, no?
A tothom, però la veritat és que sembla, bueno, una tonteria en el fondo, que quede mal la paraula, però si tenim les mateixes obligacions tenim que tindre els mateixos drets en tot, punto, no hi ha qüestió.
Com recordeu aquella lluita, com recordeu també aquella aprovació, no? Com recordeu, no sé si la vau festejar, si la vau celebrar, no? Si clar, érem el tercer país del món és a dir, era una fita important com a país, d'alguna manera ens posicionava, no? Amb això dels drets i en les llibertats, no? En un país no pioner, però gaire avançat, no? I no sé com ho recordeu això.
En Latinoamèrica, sobretot en l'Argentina, festejamos el que, porque era el impulso. Unos años antes había estado Pedro Cerolo en Mendoza, particularmente.
Pedro Cerolo, recordarán que fou aquell socialista, no? Ministre de Zapatero,
activista,
no? I activista també LGTBI, que malauradament va traspassar, no? Però va ser qui va liderar, diguem, aquesta lluita.
Exacte. I bueno, fue un impulso también para otros países, sobre todo Latinoamérica, porque era España. Recordemos que las familias españolas en la Argentina son muchas, y siempre esa unión con España ha sido y sigue siendo muy importante. Entonces, eso fue lo que más impulsó al logro de, en el 2010, la aprobación en la ley en la Argentina.
En el vostre cas, us vau casar per un tema d'activisme o era un desig previ fins i tot ja?
Bueno, yo estaba allá y no la conocía. Yo la vaig conèixer allá a l'Argentina, per internet, molt modern.
I... Doncs hauríeu ser de les primeres, no? Encara no devia...
No existien aquestes aplicacions i tot això. I, bueno, la vaig conèixer, van estar, i jo estava ficada dintre del món reivindicatiu allà a l'Argentina de la lluita, del món LGTB, que allí és molt fort, també. I, bueno, van decidir l'any casar-nos, i també això, una cosa molt important, quan van decidir vindre aquí, perquè jo tinc molta família aquí, tinc tres fills, i això també li va ajudar, que això és una cosa molt important en els matrimonis internacionals, el tema papers. És una cosa, els drets, que diem, no? Els drets. Pues ella té, si em vegi casat amb un argentí o un home, pues seria el mateix, no? Pues ella tenia que tindre els mateixos drets.
Estàs en això de l'activisme del col·lectiu i estàs posada des del principi, Mercedes?
Jo allà i aquí també, el que passa que aquí, bueno, per la meva la feina i tot està una mica més complicat, però bueno, fent el que puguem, nosaltres fent sobretot normalitat. Sí. Nosaltres, on vivim, no
és a dir, l'activisme és amb la naturalitat del dia a dia, no?
Exactament. Sí. Sí. Per sí. Nosaltres sí.
Per nosaltres sempre ha sigut...
La meva igual. Parella qui és? Jo no l'explico a ningú. No es diu Manolo, es diu Rosana. Ja està, no t'importa més. Ja està, és molt fàcil.
I o sigui, deies que sí, que també, que la naturalitat, diguem, del vostre dia a dia al final és la millor manera d'activisme, no?
Sí, sí, perquè, a veure, és el que fem. El dia a dia, viure amb naturalitat i formar part de la societat. Estem contents de formar part de la societat. Som persones normals, com qualsevol altra. Per tant, el que fem amb el dia a dia i en les activitats socials, que en fem moltes, les fem precisament perquè ens agraden, però també per visibilitzar i fer veure que som una parella més.
Ensenyar, no?
Sí, sí,
que és normal,
normalitzar, doncs, normalitzar.
Una parella,
la paraula és normalitzar.
L'última entitat amb què ens hem acollit és la Capelleta, i hem estat molt orgullosos de tenir Santa Tecla a casa una setmana. Li vam venir a cantar a Caramelles, perquè vam voler coincidir amb un altre acte, i també és molt important a totes aquelles senyores grans que coneixíem, perquè fèiem cua a llocs petits per agafar seient, ja ens coneixíem, però el fet de que, sou vosaltres, sí, sí, que... I, bueno, va coincidir que també vam posar la foto de la meva mare, i molta gent ens va dir, doncs jo quan tingui Santa Tecla a casa posaré la foto del meu fill, perquè també la Santa Tecla hi parli. O sigui, aprens que lo maco és que et tractin normalment.
Sí, el que passa que és veritat que Sitges és com una mica una bombolla, no? I no sé si també ho sentiu així vosaltres. Sitges sempre ha estat una mica com probablement un municipi, no sé si dir, més tolerant o que ha rebut d'alguna manera sempre molt més a gent del col·lectiu, no? I probablement, i això moltes vegades a la que surts fora d'aquí te n'adones, no? Que situacions a la vida quotidiana que aquí generacions fins i tot anteriors vivien amb certa naturalitat, encara avui en dia, en altres municipis, no? Fins i tot a la pròpia Catalunya, encara costa de veure. I no sé si bueno, se sentiu que és així o
jo,
no.
Jo te dic una cosa, jo també, ara m'han recordat, jo vaig viure a la Garriga durant uns anys, i allà estava vinculada a un grup reivindicatiu que es diu Tal Com Som, que som de Vic. I una de les problemàtiques que tenen a la zona són les poblacions petites, de Mollà, Vic, tot aquest, clar. Uh-huh. I allà la força era com l'ajudaven a la gent jove a dir-la als seus pares, gent que tenia 18 anys, 15 anys, com l'ajudaven nosaltres a dir-la als seus pares, perquè clar, en un poble que a vegades són 300 habitants, pues, és complicat. Però van lluitar molt, i estan lluitant molt, són uns companys molt macos i la veritat que fan una feina importantíssima. El que passa que no és Sitges, clar. Aquí és més fàcil.
Aquí és més fàcil, sí. Sentiu que és així. Rosana? Sí i no?
Sí i no. Los hijos de Mercedes, sí. Ella tiene 3 y yo tengo 1.
Entenc que havíeu estat casades amb
jo no.
No, però teniu fills igualment. D'acord.
Ets
monoparental. En aquest cas, per ser família monoparental.
Sí. Però nuestros hijos... lo han tomado con naturalidad y no viven, bueno, la mía sí, pero vivía en Sitges, pero los hijos de ella no, y lo han tomado con mucha naturalidad. El Ricard nos presenta como sus madres, indistinta, aunque estemos juntas o aunque estemos separadas. O sea, yo voy con él y él mi madre, o sea, lo hace con naturalidad, y los nietos lo han tomado con naturalidad. Y lo hablan con naturalidad. La más pequeña, que tiene 7 años, dice, tengo 3 abuelas. Tengo una abuela, una yaya y la Rosana. O sea, ella piensa, o sea, mientras con más naturalidad lo hagamos nosotras, que es lo que hacemos, el resto del mundo lo toma igual.
Sí, però no sé si tot i aquest activisme a partir de la naturalitat que vosaltres defenseu, no?, i practiqueu, no sé si sentiu que amb tot s'ha de continuar la lluita, perquè sí, és veritat també que hi ha un moviment ara, no?, que estem veient prou reaccionari.
S'han millorat molt les lleis, però falta que la societat ho entengui. Quan anem a balnearis de resta d'Espanya, ens diuen que no som un perfil
habitual.
Dic, normal, estem casats, tenim papers, que podríem no tenir-ne, però ho diem, contestem com per poder dir quin problema hi ha. Fins i tot Inserso de Madrid ens diu que amb un en tenim prou, però per què? si tenim dret a dos balnearis a l'any. Els senyors, el balneari, es miren de lluny quan juguem al
Rumicó. Sou com els raravis en les excursions de l'Imserso?
Sí. Encara molta gent com nosaltres no s'atreveix a fer servir els descomptes, com tampoc s'atreveix a fer servir els casals. Per què? Si els tenim, si són nostres.
Un detall, fa 10 anys ja que anem a balnearis, tenim dret a dos torns, no cada any hem aconseguit anar-hi dues vegades, però quasi, i no ens han trobat encara cap parella.
Cap ni una. Del col·lectiu.
No vol dir que no hi vagin.
Senyores sí, però no podrem dir si són homosexuals no perquè no ens han verbalitzat.
No,
els senyores teniu una invisibilitat invisible.
Sí. Són amigues, són germanes.
Sí, passa més desapercebut, o pot passar.
No dic que sigui bo, perquè penso que a la llarga no és bo.
Són amigues, són germanes.
Una anècdota de les vacances de l'agost passat. Ella quería ir al pueblo de su padre, que nunca había ido, en Zamora. Y nosotras tenemos una autocaravana muy particular con dos muñecas que son las Fionas viajeras. Porque en la boda nuestra eran las Fionas guerreras, eran la Fiona de Rex. Tenemos una caricatura delante y atrás y dicen las Fionas viajeras. Y vamos en una autocaravana. Llegamos a un pueblo que es muy petit. Y paseamos, es enorme, y paseamos hasta que encontramos un lugar y aparcamos. Y ella empieza a preguntar y lo conocen al padre. Y al cabo de, qué sé yo, una hora y media, todo el mundo sabía quiénes éramos y que habíamos llegado y todo. Y la deducción es muy fácil. Dos mujeres en una autocaravana que van con un perro y que una es argentina, porque a la larga hablando se nota. Y la otra, su padre era de allí, 2 + 2 = 4. Y no tuvimos ningún problema, no tuvimos ningún rechazo, no sentimos ningún... Por eso yo siempre digo la naturalidad. Las personas hetero no se presentan como personas hetero. No dicen, yo soy Manolo y soy hetero.
Sí, cert, és veritat que al final hauria de ser així, però malauradament... També vivim molts exemples de que sí que hi ha rebuts, no? I els llegim habitualment, surten als diaris, a la premsa, els tenim al nostre entorn, no? És a dir, encara existeix el rebuts de vegades,
sí.
No?
Aleshores, sí.
Hi ha gent, òbviament, potser com vosaltres, que heu sigut, no sé si afortunades o no, simplement no l'heu viscut, no, aquest rebuts, però encara hi és aquest rebuts, no? Aleshores, per això d'aquí preguntava, no sé si sentiu que la lluita s'ha de mantenir.
Sí,
no?
És a dir,
que no podem considerar que el dret està adquirit i ja està, ja m'oblido, no?
No, perquè a més ens vam casar i vam anar a Menorca, i... En 3 setmanes, perquè el Llucià va tornar a pujar a cavall, els que salten, aquí, però què va passar? Que cada setmana
cada dia
sortíem al diari.
Ah, sí?
Els dies
clar, perquè,
festa,
clar, se'ns va córrer una
festa de
la mà.
Perquè era llavors, la notícia que us havíeu casat.
Bueno, clar, i va córrer com la pólvora. Bueno, doncs potser no ho volíem, però bueno, és igual. El que ens va passar és que el conseller ens truca, us puc ajudar amb alguna cosa? Perquè aquí, aquesta notícia ja no és notícia, ja és... Llavors penses, hem de normalitzar, són persones, paguem els impostos, com tu deies, tenim els mateixos drets. Per això penso
però la lluita ha
de
continuar, Llucià, deies.
La informació és la millor vacuna, que la gent sàpiga que no passa res.
Digues, Llucià.
Sí, perquè, a veure, la mobilització és importantíssim, però sense lluita i sense memòria, clar...
que una mica és el que estem
joves.
Fent aquí, fent memòria,
s'ha de fer perquè les generacions joves que s'han trobat fet recordin que hi va haver molta lluita per aconseguir els drets, i els drets, jo sempre ho dic, els drets són febles, tenim la llei, però qui te garanteix que d'aquí uns anys la política s'està radicalitzant cada vegada més? Tenim exemples a Europa de governs que ja hi ha un rechaç.
Sí,
llavors,
sí.
Clar, ve un govern d'extrema dreta i qui te diu que no abolissin la llei. Llavors, que tornen cada vegada desemparats. Clar, la gent no s'ho planteja, no ho pensen. I sobretot els joves que s'han trobat fet, però bueno, ja ho hem aconseguit. Que és el que passa actualment, que s'han trobat fet... Y sembla que ya no sigue importante seguir la lluita.
Algunos de derechas y de extrema derecha no les conviene.
Porque también,
porque
utilizan,
también la han utilizado la ley. Sí. O sea, también se han casado. Sí, sí, sí. Están, sí, 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 es muy, sí, ridículo.
Bueno, es la claro, hipocresía social, ¿no? Claro. Políticamente lo rechazo y personalmente lo fa echar bien, ¿no?
L'altre dia vas veure un reportatge, sí, sobre el tema de a la naturaleza.
Sí.
No sé si lo vau veure a la televisió.
No.
Va sortir un biòleg parlant a la naturalesa com està el tema homosexual, no?
Sí.
Tots els animals tenen una gran part, no una minoritària part, una gran part que tenen homosexualitat a naturalesa. Sense, però és que és importantíssim, a veure. I nosaltres som un animal racional. Per tant, és que el problema són tots interessos creats i que, bueno, radicalisme.
Clar, sí, sí. No, no, i jo crec que d'alguna manera avui l'exercici d'avui una mica era, òbviament, doncs, recordar aquest 3 de juliol, aquests 20 anys de matrimoni igualitari, fer memòria, no? Fer aquest exercici de memòria que vosaltres vau viure en primera persona i que vau viure aquesta lluita, no? Que va ser probablement ferotge, dura, difícil, que va acabar, doncs, amb aquest dret adquirit i per sort avui una realitat. D'exemples n'hi ha moltíssims, ells són dues parelles més. Sí. En tenim un altre al telèfon. Eduard Carrillo, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Eduard, estàs casat amb el teu marit des de quan?
Mira, nosaltres ens vàrem casar el 18 de novembre del 2005. Molts pocs mesos després que s'aprovés la llei, de fet vam reservar el Saló d'Or del Palau Maricel uns quants mesos abans del 30 de juny que es va aprovar la llei. I molt amablement recordo que, no sé si la Marta, la Mònica o la Montse em deien: tranquils, ho reservem al Saló d'Or perquè segur que s'aprovarà la llei. I efectivament es va aprovar. I llavors ens va casar l'alcalde Jordi Baixet, que teníem una amiga en comú i li vam demanar i ens va dir molt emocionat: escolteu, és la primera vegada que faig un matrimoni d'aquestes característiques.
Per tant, un record, entenc que especial, a vosaltres no us va fer por que el Partit Popular hagués presentat un recurs al Constitucional i que allò hi havia com dubtes de que potser no pogués tirar endavant, eh?
Estàvem tan convençuts que quan un té un dret i quan un lluita per una llibertat, està tan convençut que no vam posar en dubte que vam fer la reserva del Saló d'Or del Palau Maricel sense estar aprovada la llei. Vol dir que el convenciment era molt clar. I, de fet, ens havíem fet parella, de fet, l'any 2000, que també vam ser dels primers, i sempre hi vam fer un casament, allò, un gran casament, convidant els amics, companys de la feina, tota la família, perquè creien que s'havia de fer públic i era un acte d'activisme a favor dels nostres drets LGTBI.
M'ho poses bé per la pregunta. Es vau casar per, òbviament entenc que per amor, no? És a dir, però no sé si hi havia també un component això d'activisme, eh?
No, en el nostre cas era d'amor. Era d'amor, sí, sí, sí. No, no, en el nostre cas portem 30 anys junts i era de convenciment i era de molta il·lusió. L'activisme forma part, diguéssim, de que havíem tingut aquest dret reprimit i conculcat, doncs, anteriorment, i per tant volíem exercir-lo amb tota la emoció i amb tota la solemnitat que poguéssim. Sí, sí.
Eduard,
no era un conveni per la lluita, que estaria bé, sinó que era també d'amor.
Eduard, anys després va ser regidor, vas poder exercir de casamenter, és a dir, vas poder casar, també entenc, parelles, matrimonis igualitaris, parelles del mateix sexe, vaja.
Efectivament. Mireu, us puc dir que de la meva tasca com a regidor, evidentment que va ser molt, molt complexa i molt gratificant, però sempre he dit que la cosa més bonica que vaig poder fer és fer matrimonis civils, i específicament quan eren parelles del mateix sexe. Vaig tenir l'ocasió de casar uns amics íntims nostres al Saló de Plens de l'Ajuntament, i per mi va ser molt emocionant, molt emocionant. i una altra parella que vaig casar, que era un xicot de Sitges i una altra d'Holanda, mira, fa pocs, dos mesos enrere, estàvem asseguts a la terrassa del Montroig i passa, jo no me'n recordava d'ell, i em diu, escolti, s'atansa i diu, escolti, vostè em va casar a mi. Són coses que t'emocionen.
Clar, queda aquell record. L'any 2005, quan ho vau fer vosaltres, que com dèiem, va ser el segon matrimoni igualitari aquí, aquí a Sitges, en algun moment algú us va manifestar rebuig al respecte?
En cap moment, en cap moment. De fet, al llarg de la meva vida, i al meu marit li passa el mateix, sempre hem demostrat la nostra orientació sexual de manera oberta, i des de que ho hem fet així no hem tingut mai cap problema, i en aquest cas, al contrari, ja dic, les tècniques del museu, quan fèiem això de la reserva, ens van tractar amb molt de carinyo, amb molta estima, perquè hi havia com una empatia, diguéssim, no? Aquí, igual que l'alcalde, per exemple, no? Doncs es va emocionar i ens va dir, és el primer que faig, vull dir que tot plegat, jo crec que, no sé, vam tenir la sort de no tenir cap rebuig ni cap, diguéssim, ofensa per part de ningú en aquest sentit.
No sé si sents que d'alguna manera sou com uns mínimament privilegiats en això, sense que això hagi de ser un privilegi, però tenint en compte que no tothom ho ha viscut d'aquesta manera.
Evidentment, això fa molt de goig tenir l'oportunitat, no només amb aquesta causa, sinó moltes altres, quan tenim èxit i reixim, doncs com a persones ens fa créixer i ens fa sentir molt orgullosos de formar part d'aquesta, en aquest cas, d'aquest dret. I com dèieu ara els tertulians, evidentment no hi ha res etern, no hi ha res permanent, desgraciadament. La història és com una mena de puja i baixa, i evidentment hem d'estar contents, però hem d'estar amatents de defensar aquest dret no només a casa nostra, sinó arreu del món. Hi ha persones que, per ser del, diguéssim, tenir aquesta orientació, doncs reben pena de mort, no? O són pensades. Per tant, això és molt trist.
Sí, sí, no podem oblidar-ho. Eduard, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats per aquests anys, aquests 25 anys de matrimoni, 30, no, has dit ja, de parella i d'amor, i que per molts més anys ho pugueu seguir celebrant.
Moltíssimes gràcies, i segur que aquest any ho celebrarem, aquests 20 anys, també d'una manera grossa i ben maca i ben bonica. Moltes gràcies.
Gràcies, gràcies. Gràcies, Eduard.
Molt bé. Adéu-siau.
Adéu, adéu. Ara preguntava a l'Eduard si ells havien sentit rebuig en aquell moment que es van casar, i no sé si vosaltres en algun moment també heu sentit rebuig en algun moment.
No, rebuig no.
Social, sí.
Com a rebuig,
estranyesa.
Socials, estranyesa.
Llavors penso que el que és important és que ho difonguem, que ho expliquem normalment, com feu vosaltres, vull explicar que simplement no, que no fem res estrany, simplement som persones.
Sí, però
és un comentari molt important, els animals. No som més que els animals. No, o perquè pensem, ja ho trenquem. Jo penso que l'important és ser natural.
Jo recomano que va sortir a TV1, i és importantíssim perquè la gent jove ho sàpiga, que bueno, és la naturalesa humana i és la naturalesa dels animals, i que, bueno, que forma part de la vida. Ja està. Solament, a més, que la vida privada d'un no li importa a ningú. Això és el primer que tenim que tindre tothom clar.
Sí, però saps, Mercedes, que no tothom ho té clar. I és més, no tothom, molts amb molt de poder, no ho tenen clar. Hi ha molts països que ara deia l'Eduard, no? És a dir, aquí d'alguna manera, si us sentiu privilegiats, tot i que insisteixo, això no hauria de ser cap privilegi, però que hi ha països en què per ser homosexual et pengen, és a dir, i bestieses... com aquestes, moltes. Aleshores, clar, davant d'aquesta realitat no sé fins a quin punt també, per molt que aquí ho pugueu naturalitzar d'aquesta manera, no? I ho vivim així, que és meravellós, és interessant també obrir els ulls, no? I adonar-se'n que el món no tot això és així, no? No sempre és així.
És que amb la tranquil·litat que vivim a Sitges, amb aquest aspecte, i a Barcelona, amb el nostre entorn proper, No, és una tranquil·litat, una facilitat que no la trobes, no la trobaries en un altre lloc. Sí que normalitzaríem igual, però és veritat que quan anem a poblacions petites i a capitals de província de l'estat espanyol, ens ha passat, nosaltres ens agafem de la mà perquè ens estimem, però també ho fem per normalitzar i per visibilitzar, i ens en portem mirades. Ens en portem mirades i després ho comentem, sí. Has vist la mirada i riem, però és que ens agafa més ganes de fer-ho, evident, en llocs petits, que ho sàpiguen, que ens estimem i que som
una parella
tan normal com les altres.
Sí, sí. Sí, però no hem d'oblidar que no fa tants anys això. Ara, fa poc, ha sortit l'any passat, vam aconseguir l'estrena aquí a Sitges del documental El cau de la bèstia, de la Lletana 43, on dues persones, Leopold i jo, expliquem que vam passar per Via Laietana per estimar diferent. O sigui, potser a mi també m'haurien agafat per política, com passava normalment, però també va ser perquè...
És a dir, simplement... van violar.
No. Vull dir, a veure, és que clar, per mi va ser una neteja molt important dir-los, vosaltres em volíeu humiliar com a maricón, però vosaltres em vau violar. Què vol dir això? La companya que va venir també, la Tània, una senyora d'uns 65 anys, clar, transsexual, què passava? Que allà, primer, totes les dones les despullaven, perquè ja la dona passa a ser un objecte. Vull dir que això és un problema molt greu que hem d'intentar millorar, perquè si no, no guanyarem res. Però clar, amb aquella senyora, a més, els feia molta gràcia tocar-los els genitals, a part de les tetes. Clar, penses, el poder ha de ser això? O sigui, per desgràcia... passa perquè això encara això ho tenim molt, molt... Hem d'informar que no pot passar això.
Que no pot tornar a passar,
que no pot tornar a passar, que no poden haver-hi comentaris de dir que les mujeres què... No, les dones són les nostres companyes de vida, són les nostres companyes de lluita. Si no treballem plegats, perdrem, perquè ens vindran... Ara, a Hongria, ha anat molt bé la manifestació, però com es quedarà la gent d'allà? Tota la gent que ha anat a Alemanya es podrà quedar a ajudar la gent d'allà perquè el seu president no els torni a pagar? O sigui, a mi m'agrada, vaig ser molt feliç de pensar que hi va anar tantíssima gent del món.
Parles de Budapest,
Parlo de Budapest, sí. Va ser molt important. Però clar, com es queda després la gent allà?
És que és
perquè
Europa,
la repressió per ells és molt més gran.
No, això és aquí al costat. Això és aquí al costat.
Sí, esclar, i a la comunitat econòmica. Les senyores sou senyores des del naixement. Per què? La dona que vol passar a ser una altra persona té dret a fer-ho.
Rosana, digas.
Sí, pero tienen que tener en cuenta, hay una cosa, al gobierno los vota alguien. Entonces, yo no quiero ser despectiva en este sentido, pero alguien lo votó. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer, visibilizar y que cuando uno vota a ciertos gobiernos,
ya consecuencias. Gana.
Claro, hay consecuencias.
Mira Italia.
Mira Italia.
Tenim italianes que tenen por a Itàlia.
Sí?
Itàlia, sí, que està aquí al costat.
País veí, sí, sí.
País veí, molt natural com nosaltres. Pues no, elles mateixes no l'han dit, s'han vingut a viure
dos
aquí.
Parelles.
Dos parelles italianes.
Han marxat d'Itàlia per
dones,
possibles, no? Per por.
Bueno, perquè estan marcades a la seva zona, al seu poble. Les miren mal, molt malament.
El Vaticà ha fet
tremendo,
que fa un poder molt important allà.
I mira qui han votat a Itàlia, encara pitjor. Això és important que ho sàpiga tothom, però bueno, ja veurem què passa, però el que se tindria que fer és explicar la història. El problema d'aquest país és que no s'explica la història de l'evolució. Si tu parles a la gran part de la gent jove, sol estan pendents de moltes coses i ningú se'n recorda de lo que ha passat fa 15 anys que és
aquí. Fa molt poc, fa molt poc.
Fa 15 anys.
És que clar, estem celebrant avui d'alguna manera o recordant aquesta legalització de matrimoni igualitari fa només 20 anys. És a dir,
ma mare ens acompanyava a les exposicions i ella el que explicava és el teu pare em firmava el passaport fa 30 anys, el teu pare em firmava el carnet de conduir.
Clar, perquè ella no podia fer-ho com a dona.
Hem de recordar que hem partit d'un patriarcat molt agressiu. I que ens n'hem de sortir d'això, ens n'hem de sortir treballant plegats, que les companyes sigueu el que us doni la gana.
Sí, sí, que tothom pugui ser el que vulgui, no? Estimar qui vulgui, mostrar-ho com vulgui, mentre no facis mal i ofeguis, òbviament, a ningú.
I que ningú s'ho qüestioni.
i que ningú s'ho qüestioni, clar, que aquest és el gran tema, el tema, no? No sé, aquestes mirades que deien ells ara que noten, no sé si vosaltres també ho noteu, que encara us miren de ben un pas.
En dones, la veritat, que se té que reconèixer, que sí. No és tan fort com en homes. Sí, és una realitat.
És més dissimulado.
És més dissimulado, no sé per què.
Són les dues germanes, no, són les dues amigues. No, muchas veces nos preguntan...
Però igual això també
són germanes?
Clar, és com
són
que...
Són germanes?
També és una manera de que la societat és que no vol assumir que també hi ha dones que són parella, no? Dic que són germanes i així no, no assumeixo que són parella.
És que nos pasó hace tres días.
Sí.
¿Son hermanas? No, es mi mujer. Somos matrimonio. Ah, sí, a nosotros a veces nos dicen lo mismo, porque claro, con los años te pareces. No. A ver,
és el que has dit. Però mira, jo m'he trobat que gent que ha passat la guerra civil a Espanya, sí, gent molt gran, molt gran, són els que millor l'accepten.
Sí?
Perquè com van estar molt reprimits i van veure que, bueno, per casar-te tenia que signar el teu pare i coses d'aquestes, la dona està marcada completament, quan s'assabenten pensen, ostres tu, que bé, ojalá yo hubiera vivido esta vida.
Tenemos una vecina de 108 años.
6.
106 años. Tengo una vecina.
¿De aquí de Sitges?
No, aquí bueno, a Vilanova. Vale, Vilanova.
A Vilanova. Sí.
Y
es la que millor porta.
Desde el primer día que fuimos a ver la casa y que fuimos a casa.
Es la que ho ha assimilat millor.
Mejor.
Sense cap mena de...
Y charla con nosotros y todo. Y lo tiene, pero...
Claríssim.
I no té ningun problema.
I en canvi avui dia hi ha gent amb 18 anys radical. Que i això és la pena, això és la barbaritat.
I no sé si és la pena i alhora és la por, no? La por de dir que hi hagi gent jove que torni aquestes idees una mica del passat, no?
I que va a votar en les pròximes eleccions.
Això.
Y que quieren que voten los de 16 años y tú le preguntas quién fue el primer presidente de España y no lo saben.
Democrático.
El otro día le preguntaban a uno quién era. Era muy gracioso. Sí. Le pregunta,
Felipe González.
Y dice: ¿el rey?
El rey. Y el otro va a decir: ¿un artista? Claro, no se explica la historia. No se explica la historia. No se explica que por ser maricón o por ser lesbiana te ficaban a la cárcel directamente. Yo no lo vaig veure porque yo estaba casada en un home. Yo vaig estar casada 30 años. I jo no vaig viure aquella època.
I dins de l'armari, com es diu popularment?
No,
o vas sentir o no?
Nunca en l'armari.
No, la veritat és que no. Jo vaig estar casada en una parella home, en el Carlos, 30 anys, i vaig tindre, jo tinc 3 fills i 3 nets. I estic molt orgullosa, són una família, són una pinya, i amb ell, que viu a un quilòmetre meu, són família també. I som una família que estem tots junts sempre, i una pinya. Ell l'ha acceptat, en la Rosana l'estima una amiga més, i això és una cosa molt important.
Que et fa emocionar, clar, sí. Normal. Sí, perquè al final és... però que et fas emocionar també és símptoma de que de que som conscients de que no sempre és així, no? I que et fa sentir doncs, afortunada en el sentit de mira que bé que a la meva família puc viure-ho així, però no tothom ho pot viure així. És que és
no,
la, és
però
la
és
pena,
un
eh?
Trabajo que
és
se debe
feina,
hacer.
Eh?
És una feina. És una feina que se debe hacer. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro la faena es de ella, es mía, es de Carlos, es de los hijos, es de los yernos, es de las nueras, es de todos, porque pues claro, porque la nuera, la última nuera, la Sonia, la mujer del Ricard, claro, tiene que hacerlo natural con su familia. Entonces es una faena de todos, no es una faena solamente del colectivo, es una faena de todos. Mi hija lo hace natural, llegamos al hotel donde trabaja en Ámsterdam, mis madres, Rosana, Mercedes, la naturalidad. Yo los otros días a ella le preguntaba, ¿cómo te diste cuenta? Y cómo, porque siempre hablan de nosotros diciéndoselo a nuestros padres. Uh-huh. Pero nunca hablan de los hijos ¿Cómo se sintieron cuando los padres se los dijimos o se los hicimos saber o se dieron cuenta? Y claro, ella me dice, bueno, al principio me decía una amiga y qué sé yo, pero también había que respetar que habíamos muchas parejas, en el caso no fue con ella, sino mi pareja anterior, que la otra no había salido del armario. Entonces tenías que respetar
el tiempo de la otra persona.
Entonces todo eso es educación. Yo sigo insistiendo, como buena professora que soy, l'educació.
Els armaris són molt importants i s'han de respectar. La gent té dret a sortir de l'armari quan vulgui o quan pugui. Hi ha un cas, una anècdota, l'any 75, ma germana, com que jo vaig sortir de l'armari, em va pagar una bronca terrible perquè em va dir... Tu els hi pots contestar, però tu no saps la quantitat de gent que em diu «Ai, que el teu germà perd oli! Ai, que no sé què!» Clar, ella em deia «Però per què has dit que...» Jo dic «Ho sento, ja ets de viure la meva vida. Jo t'informaré del que pots donar respostes. Però clar, jo no deixaré de fer la meva vida perquè tu puguis...» Clar, diu «És que tu no s'atreviran a dir-te res, però a mi no paren de dir-me...» Ah, mira,
però l'any 75
era molt dur,
devia ser molt difícil explicar, mira, família.
Clar, jo li vaig presentar a la meva parella, li vaig presentar i va dir però què m'estàs dient? El meu pare es va posar content perquè era un capellà i va dir, aquest home el portarà pel bon camí. No, però clar, què passa? Que la vida et porta a viure el que vols, el que pots, però el problema és els del voltant, com s'ho prenen, com reaccionen. Jo no vaig fer pensant que ma germana tindria problemes.
Bueno, la meva mare le vam a decir, vamos a ir las dos y le decimos que nos casábamos y que íbamos a hacer la boda y que queríamos que estuviera y qué sé yo, de la fecha y todo, y que no estaba de acuerdo. No vino a la fecha y que no invitáramos a nadie de la familia, o sea, no a mis hermanos, que tampoco vinieron, pero bueno, del resto de la familia. Y vamos a salir en todos los periódicos. Entonces fue muy gracioso porque, claro, el resto de la familia se enteró por el periódico y
pero
yo le dije...
Pero tú ara dius, fixa, Rosana, dius, fue muy gracioso y no sé si vas viure com de manera graciosa.
No.
En moment devia ser dolorès.
Lo veo ahora.
De la família, ni de la meva, porque además yo estaba fuera, no va a vindre ningú. De ninguna de las dos familias, pues la meva estaba fuera. Pero
va a ser multitudinario.
Una boda multitudinaria en la bandera y en tot el col·lectiu. I nos van de l'Ajuntament, bueno, l'Ajuntament, com es diu allà...
Sí, és a dir, que si la família ho volia amagar, els hi va sortir malament, no, la cosa?
Surtió malament. El jefe de policia cortó les calles i hubo custodia perquè no passara nada. ¿Por qué?
Tot això a Mendoza, deies,
sí,
eh?
Mendoza. ¿Por qué? Porque la seva parella, la seva dona, era companya mía i fue la testigo del civil.
Per tant, tenim ara mateix a la taula probablement les dues parelles més mediàtiques, els dos matrimonis igualitaris més mediàtics, unes a Mendoza i les altres aquí, perquè l'Alpe i el Llucia han sortit a tot el país, a l'Ara, els hem fet reportatge a tot arreu, segur, probablement el matrimoni sí, més visible.
Per desgràcia no hi ha tanta gent que pugui donar la cara. Jo he estat patró de la Fundació Enllaç i em truquen, Alpe, pot sortir perquè no hi ha tanta gent. O sigui, per desgràcia, clar... Jo
encara ens costa, encara costa, Llucià?
No, perquè la feina... a veure, la feina pots tenir molts problemes. Jo no.
No, jo no.
A veure, si treballeu autònoms, no, però la feina...
Digues,
Llucià. Jo no m'he amagat mai en la meva vida de com sóc, però jo he estat a l'armari i quan el vaig conèixer amb ell vaig tenir la força per sortir de l'armari, al 100%. Perquè si la parella no vol... sortir de l'armari, per exemple, per la raó professional, aquesta és la més gran, conservar la feina i l'espòs, si tu no tens la persona que vius no tens aquesta por, aquesta força que te dona, perquè ell havia sortit ja als 21, però jo vaig tenir problemes a casa i les famílies és el hàndicap, d'acceptació, però jo la força la vaig tenir amb ell els últims 13 anys de la meva vida. Jo m'havies treure una llosa en el moment que vaig comunicar.
I quan ho vas fer vas pensar, per què no ho he fet abans?
El novembre, sí. Clar, sí, és que jo ho volia fer abans, però jo, la parella d'aquell moment me deia que no era necessari. perquè estava a la volta mitja, més gran que jo, però sobretot per la feina, li va costar molt sortir de l'armari. I no ho he dit mai, era una persona segurament contrària a legalitzar
el matrimoni,
la parella, o fer-te, per no dir-ho, per conservar la feina, per por a la crítica social, sobretot, eh? I això passa actualment, sobretot a la nostra, a la gent de la
generació,
nostra edat, de la nostra generació, que han viscut tot el programa de dictadura, encara que fossin més joves, però la lluita, i sobretot els que no han estat activistes, encara estan en segons quins aspectes a l'armari. I és trist, però és així, és una realitat.
És una realitat, perquè, bueno...
I s'ha de respectar, a la vegada, eh?
Sí, no obligarem ningú.
Posen l'etiqueta, mira, aquest és maricón.
No.
La veritat, és la veritat.
Sí.
És molt però bèstia, avui
hem de ser
dia
els primers a no dir-ho mai,
sí,
perquè hem de respectar que puguin tenir el dret. Nosaltres,
el dret,
quan hem fet exposicions per Catalunya, l'alcalde o l'alcaldessa es deia: ah, és que són molt macos. No, no són més macos que altres. Ah, és que aquí n'hi ha molts. No em diguis cap nom, perquè no m'ha de dir cap nom del seu poble. Ah, és que n'hi ha molts que s'han mort de sida. Dic, no, ep, això és xenofòbia. I xenofòbia et puc denunciar. O sigui, estem parlant de dues coses. Primer, sortir de l'armari. No, que tothom que pugui, que vulgui, que surti.
Però l'ideal seria que ningú hagués de sortir d'enlloc, perquè no haguessis, no?
Però
això seria l'ideal.
Però
no?
Quan es diu que contagiem nosaltres, que no és veritat que contagiem. Però clar, quan la gent veu que són feliços, potser recuperen que quan es van casar no van poder-ho fer.
El que passa que no sé si sentiu també d'alguna manera que ja ara, vosaltres que diem que no sou joves, no? Joves i esteu estupendos, eh? Però que no, allò, teniu 20 anys, si d'alguna manera també us sentiu amb una responsabilitat de som referents també, no? Ara nosaltres tenim aquesta tasca de convertir-nos en referents per als nens, les nenes, els joves que vagin pel carrer i que, doncs, vegin amb naturalitat dues dones que van de la mà, que es fan un petó, dos homes que fan exactament el mateix o que tenen fills i que fan, o sigui, hem format una família, diguem, diferent a la que ens han ensenyat que havia de ser. No sé si sentiu aquesta responsabilitat de d'alguna manera som referents de cara a noves generacions.
Sí, sí, és el que t'explicava abans, no? D'aquest grup que hi ha les poblacions,
sí,
que no és Sitges. A Sitges
Sitges és una mica paradís,
eh? Sí. És una mica paradís, sempre lo parlem entre nosaltres, entre gent del col·lectiu que coneixem moltíssima. És una part. Però, bueno, està aquí al costat Vilanova, la Geltrú, eh? I Vilanova és com Sitges, però no és el mateix.
No és el mateix.
Sembla mentira, però no és el mateix. Però jo crec que anirem cap allà, perquè és que la naturalitat, a Vilanova viu tothom, i som gent, i aquí i les meves veïnes són dos nois, dos noies, un noi i una noia, i això no té importància. I això és el que tenim que anar, ja està. Ja està, els meus, com ho passa aquí a Sitges.
Educació és
educació,
molt important.
I ja està, i el que te deia de les poblacions petites, ajudar a lo que tu deies, a la gent jove, sobretot la por de que no hagi gent
que no visquin amb por, que no visquin amb por, que siguin el que vulguin, que estimin a qui vulguin, i que aprenem la resta del món a no jutjar ningú per a qui estimes i per amb qui vas. Alpe, Llucià, Rosana, Mercedes, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Vosaltres. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-vos.
Un plaer haver vingut.
Vinga, doncs amb aquesta celebració dels 20 anys de matrimoni igualitari posem el punt i final. Tornarem dilluns a les 9. Fins aleshores, que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau.